Bé, doncs avui ja és dimarts, és dia 6 i ja saps que fem una repassada als dies mundials. Avui és dia mundial del ioió, que no sé si saps el que és amb edat escolar, amb anys alterns, sempre acaba tornant de moda. És aquell, una cosa rodona que va enroscada amb una cordeta, amb un fil, i que, bueno, el vas estirant teòricament estires i puja. A partir d'aquí pots fer mil coses. Doncs avui és el Dia Mundial del Ioió. També és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Importància del Control de Plagues, és el Dia de la Llengua Russa i és el Dia Mundial dels Pacients Trasplantats. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Com et deia, dimarts 6 del, de juny, 6 del 6 del 23, hores d'ara ja per sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida. Ahir vam tornar a confirmar aquella dita de que no plou mai a gust de tothom, o almenys no de la manera que tothom ens agradaria. I és que després de tant temps sense pluja, doncs va caure una mica, eh? Ja veureu que les quantitats no són per tirar coets, almenys a la plana de Lleida, parlo. Van caure entre 6 i 12 litres, depenent de la zona de la ciutat de Lleida. Ara ens en parlarà l'Armando Álvarez. Però no massa lluny, a la zona d'Alguaire, per exemple, sí, va caure aigua, però amb pedra, també. I, per tant, doncs aquesta és la que no ens agrada, aquesta és la que no volem. Com et deia, depenent de la zona de Lleida, doncs van caure o 6 litres o 13. Aquí, a la zona de l'Arboretum, se'n van anar els 13 litres, en aquesta zona, aproximadament. A la zona de la Femosa, 6 litres. Al Picat, Camarasa i a Tàrrega, 10 litres. A Cervera i Oliola, 13 litres. 14 a Artesa de Segre, Solsona, Bossòst, Albesa, Guissona, 16 a les Borges Blanques, 20 a Belllloc, a Vilanova de Segrià i a Massoteres, 21 litres a Vilanova de la Barca, 23 a Tuixén-l'Avança o 30 a Corbins. Ja veieu que, aviam, són quantitats interessants, però que ara ens ho dirà l'Armando Álvarez. Aquí a Lleida no queien més de 10 litres des de fa, no sé, més de 3 mesos. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
No, o sigui, pues sí. 10 litres en un dia fa molt temps que no.
10 litres en un dia, 23 de febrer.
Imagina't tu.
Sí, però ahir va ploure, com el 23 de febrer van caure 10 com avui, per trobar una xifra més gran que la d'ahir, sí. 13,4, 13,6... ens hem de remuntar al 23 de setembre.
Imagina't.
De l'any passat, que van caure 15. És a dir, feia molt temps que no plovia.
Sí.
Evidentment, tot estava molt sec, el Segrià no havia rebut molta aigua, ha rebut estos darrers dies, sobretot en la meitat nord del Segrià, Raïmat, Alguaire, malauradament amb pedra, depenent del tamany, pedres a partir de mig centímetre, i ahir va ploure, per exemple, molt també a la zona de Mollerussa, entre 38 a la població i 41 a l'escola agrària. Ja rebem fotos de que n'hi ha tolls d'aigua, aigua entollada. La Segarra també va rebre cada dia, ahir 36 a Sant Guim de la Plana. Bueno, va fent, però d'una manera sempre regular i desigual. Ja. De vegades n'hi ha una mateixa població que rep diversos xafes, per exemple, Vinaixa, ahir no va ploure gaire, però portava ja acumulat 133, és el que ha estat en què més de la meitat sud de Lleida, a base de xafes de tots els dies anteriors, sobretot del sud-est de les Garrigues, de finals de maig, principis de juny, i que n'hi ha llocs que li toca la loteria quatre vegades, altres que, com a Lleida, ha trigat molt a tocar la loteria un sol dia, no arriben encara ni a la mitjana, portem de lluny, portem 17 litres, no arriben als 28 de mitjana, però clar, com venir un dèficit tan gros del mes de març, d'abril i fins i tot de maig, pues hauria de ploure més. No estan, ni hi ha llocs que, bueno, almenys un rec ja li ha fet.
No, home, això sí, perquè estàvem parlant del rec de supervivència i benvinguda sigui, eh?
Sí, sobretot a l'Urgell, al Pla d'Urgell, a la Segarra, a certes zones de les Garrigues, però l'estiu és llarg,
sí,
només estem començant, és a dir, hauria de continuar fent aquesta mena de xafes, i sembla que sí, que el mes de juny gairebé tota la península Ibèrica i fins i tot tota la Mediterrània, els mapes més globals, més d'ample de tota Europa, donen unes precipitacions globalment, no puntualment, que ningú s'ho prengui al peu de la lletra, damunt del meu cap plourà més del compte, no, estaran les mitjanes globals per damunt de les mitjanes, vull dir, la pluviometria que s'espera en la resta de lluny continuarà fent.
Bueno.
D'una manera diferent, per exemple, ara hi ha un canvi de patró atmosfèric i vindran una mica de pluies atlàntiques degut a aquesta famosa borrasca que li han ficat nom perquè és molt important, que se llama Òscar, i que plourà més a la meitat occidental de la península Ibèrica. I aquí arribaran coses, però...
Et anava a dir, perquè normalment arriba molt desfet cap aquí.
Arribaran d'una manera no general, no homogènea i molt desigual. Ja. Hem de pensar sempre en la desigualtat, que és el més natural, a la forma de ploure a l'etapa càlida de l'any.
Armando, el que ens queda de dia, i demà i passat demà, com ho tenim?
Un cel així amb núvols i clarianes ara està molt tapat, la meitat nord de les comarques de Lleida, fins i tot a Lleida de la ciutat, per núvols mitjans, que no donen precipitació. Clar, si no hi ha gaire insolació, és a dir, si el sol no llueix, no pot formar escalfar el terra, que terra escalfa l'aire que està a sobre i pujar aquestes bombolles d'aire càlid i humit i formar els núvols, que ahir es van veure unes núvols extraordinàries de cumulonimbus abans de la tempesta, no? I avui també està previst que caiguin xafes, però probablement no tan ni tan generals com ahir. I així continuaria la setmana. Temperatures frenades per algun dia arribant a 30 graus. Demà, per exemple, està prevista una baixada a 26-27. L'endemà torna a pujar. Divendres podria tornar a ploure, però sempre d'una manera desigual, caòtica, difícil de preveure. Però sempre es manté tot el mes de juny amb aquestes d'altabaixos, que fa molt difícil la previsió perquè varia molt d'un dia a l'altre.
Bueno, es queda molt de juny, ja que estem al principi, estem a dia 6.
Sí, sí. Vale. Però és que potser només en recordem de lluny de l'any passat, però que n'hi ha hagut molts junys que també eren així.
Sí, sí, sí.
Jo recordo pluies fins a principis del mes de juliol. Recordo que fins i tot el dia de l'esclerosi múltiple, aquest del mullat, moltes vegades, aquí, a principis de juliol, pues, feia un dia
ennuvolat i fins i tot pluja. Piscina, sí, sí, sí.
Allí era a principis de juliol.
Sí, senyor, tens tota la raó.
Hem quedat tan impactats com l'estiu de l'any passat, o l'any passat que va ser tan càlid, que ja ens creiem que tots els estius iban a ser així. Vale. I no és veritat. La previsió del mes de juny és temperatures normales i frenades, i aquesta manera de ploure, que aquí allà anirà caient.
Molt bé.
D'un altre.
Doncs Armando, divendres hi tornem, a veure com ha canviat la cosa.
D'acord. Fins divendres.
Cuida't. Bona setmana. Doncs apa, que parlem de l'actualitat.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlàvem d'aquesta tempesta que ahir va venir acompanyada de pedra entre el Segrià i la Noguera. Hauria provocat danys de fins al 85% en plantacions de poma i pera del Guaire. Segons el president de Asaja, la pedra ha malmès també cultius com ara figues i va arribar a altres municipis com Vilanova del Segrià i la Portella. Tècnics del Departament d'Acció Climàtica faran al llarg d'avui dimarts una avaluació més acurada del volum dels danys, cultius i extensió afectada per aquesta tempesta. Parlem d'una persona que ens ha deixat, un periodista lleidatà d'origen gallec, de nom Aurelio Bautista. Ens va deixar ahir als 93 anys. Durant la seva carrera professional va treballar en premsa escrita i ràdio, va ostentar diversos càrrecs al diari La Mañana i va ser corresponsal a Lleida dels principals diaris i emissores d'àmbit estatal, cosa que li va valer ser conegut com un dels periodistes més influents de Lleida en les dècades dels 70 i 80 del segle passat. Va néixer a Vigo, com et deia, però la seva carrera professional la va exercir a Lleida. Va ser corresponsal a la província de les agències EFE i Europa Press, així com del diari La Vanguardia, Radio Lleida, Radio Nacional i Televisió Espanyola. També va ser redactor, redactor en cap i breument director en funcions del diari La Mañana i cap de premsa del Departament d'Educació de la Generalitat. També es va estrenar com a locutor de diversos partits de futbol i va ser un dels creadors de la revista Lérida Deportiva. Ens ha deixat als 93 anys. El funeral d'Aurelio Bautista tindrà lloc avui a 6:45 al Tanatori de Lleida. I marxem cap al territori perquè ahir t'avançàvem que hi havia una rave a Ivars de la Noguera, la zona del pantà de Santana. És una rave il·legal que aplega unes 400 persones des de dissabte a la nit, quan 5 agents dels Mossos d'Esquadra van resultar ferits pels assistents quan van intentar dispersar i desallotjar totes aquestes persones. Els Mossos d'Esquadra hi mantenen controls d'accés per evitar que hi vagin més persones i també per comprovar que les que en marxen ho facin en bones condicions. Van començar dissabte a la nit, 400 persones en aquest entorn natural, i l'alcalde d'Ivars de Noguera parla de la indefensió dels ajuntaments i també per part dels Mossos d'Esquadra davant d'aquestes festes il·legals.
Bueno, la impotència és, això ja mirem més cap dalt, és aquest tipus de, si hi ha festes il·legals, si molesten a la gent i tot, que tan sols sigui, que tot això sigui una multa administrativa i ja està. Vull dir, jo crec que això hauria d'estar penat algo més cap dalt, si no presó d'una altra manera, així d'aquesta manera no farien tantes raids d'enquestes. Perquè els ajuntaments i els Mossos estem totalment indefensos.
Per la seva part, Ramon Gasol, que és agricultor i regidor en funcions d'Agricultura d'Ivars de Noguera, diu que alguns assistents a la festa il·legal també han accedit a una finca seva i han trencat branques de fruiters.
I soc agricultor, diguéssim, amb la mala sort, que soc l'afortunat, de que m'estan trencant, diguéssim, bueno, primer, diguéssim, tenim molts problemes, portem una setmana amb molts problemes per la fauna salvatge, que m'agradaria remarcar-ho, i tenim molts problemes i ara ens ha faltat la fauna humana que tenim. Soc el regidor, diguéssim, d'aquí del poble, agricultor, i han agafat un camí alternatiu per la meva finca, estan pujant i baixant, m'han trencat rames de fruiters, m'estan arrencant 2x3 la sirga, avui aquest matí una part de color gris se m'ha fugat contra jo, amb dos persones a dintre, us he tingut de deixar passar cap dintre la finca, ja no vull tornar més a la finca perquè Mossos no m'acompanyen en aquests moments i em sentixo indefens.
Aquesta és la situació. Hem parlat també amb un altre veí d'Ivars de Noguera, l'Eduard, que parla de, bueno, dels problemes que ocasiona tot això i que es podia també haver tingut alguna cosa de previsió.
I sí que es va muntar un tap molt gran i a la nit es van fer capitar tots amb les furgonetes i això. Si estigués regulat d'alguna manera, ja no hi hauria hagut cap problema, no? O sigui, des del primer dia que van intentar els Mossos de que no passessin, doncs si això hagués estat autoritzat, suposo que no haurien tingut cap problema, haurien pogut muntar la festa i ja està.
També ens explica l'espai on s'està fent aquesta rave il·legal.
Ara feia bastant temps que no n'hi havia cap, però va haver una temporada fa uns quants anys que era bastant sovint que hi haguessin raves per aquesta zona d'aquí, que és una esplanada bastant gran, que hi ha els cines, i suposo que ells doncs trauen, no? Troben la zona d'ombres, i clar, allí poden aparquen allí les furgonetes i tenen molt espai.
Clar, és que el lloc és magnífic, veurem com queda, i ara perquè veguis, escoltarem a una de les participants a la rave il·legal amb la veu distorsionada, que parla de la festa i diu que, escolta, que hi estarà i que ha vingut a gaudir de la natura.
Pues esto es una fiesta libre donde las personas vienen a disfrutar de la naturaleza, de conectar con las personas, con la música. Yo fluyo por la vida. Yo fluyo. Entonces este fin de semana apetecía esto, bosque, música y ya está. Ya está hoy. No, porque en la universidad, trabajo. Hay que tener un equilibrio con todo. No podemos estar tanto tiempo aquí.
Don Res. Si t'agrada fluir i t'agrada la natura i la música, t'organitzes una rave il·legal, que ja veus, segons l'alcalde, que després no s'hi pot fer res amb això. És curiós, eh? És curiós. Deixa el cotxe amb doble fil, en un carrer, que no molesti. Re, eh? Jo sé que ho diem sempre, però per baixar un moment, agafar un paquet o deixar, que passarà el vehicle aquest de les càmeres de la Guàrdia Urbana i ja podràs al·legar el que vulguis. 200 euros. Si no protestes i la pagues abans de no sé quants dies, t'ho rebaixen a la meitat. 100 euros. Ara bé, tu te'n vas a organitzar una rave il·legal a la muntanya i, escolta, es veu que aquí no s'hi pot fer res. Saps per què no s'hi pot fer res? Perquè la gent que ens enganxen amb doble fila o amb aquestes altres històries, al final cridem molt, però saben que acabarem pagant. I a la gent que munten aquestes raves il·legals, ves allà a identificar-los i intenta treure un cèntim d'alguna multa allí, que veuràs que no és fàcil. I com que costa, doncs mira, saps que ens volquem amb els que és fàcil. I els altres, doncs mira, ja aniran marxant, tranquils. Mira, si tu, depèn de com tu miris, potser no molesten tant. Bé, aquesta és la realitat, la desproporció entre sancions i la impotència, com deia el regidor d'Agricultura d'Ivars de Noguera. Ja en política local, a la ciutat de Lleida, el candidat del PSC Units, Fèlix Larrosa, ha començat ja la roda de contactes amb diferents partits polítics que han obtingut representació a la paeria amb la finalitat d'avançar en la configuració del nou govern municipal i de l'organització de l'Ajuntament de Lleida. Per ordre de resultats obtinguts, la Rosa s'ha reunit amb el cap de llista del Partit Popular, Xavi Palau, a qui ha exposat el full de ruta traçat pels socialistes, marcat per l'Agenda 2030. La Rosa es reunirà en els propers dies d'aquesta setmana amb la resta de partits amb representació a la paeria, amb l'excepció de Vox. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el preu de les benzines s'estava contenint, fins i tot baixant, però l'OPEP manté la baixa oferta i això fa ja avui que el preu del petroli repunti, i ja saps que quan el petroli puja ho notaràs pràcticament immediatament a l'hora d'anar al sortidor a posar gasoil o benzina. Si baixa és una altra història, costa més, però si puja és rapidíssim.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A la nostra societat hi ha moltes coses que donem per fetes perquè sempre les hem vist així, perquè les campanyes publicitàries ens ho han fet creure, però que després ens acaben demostrant que no són coses que siguin bones. Avui et parlo de l'alcohol, i ja sabeu que aviam, quan et passes amb l'alcohol, doncs ve allò que diem sempre, ui, la ressaca, el mal de cap i aquestes històries. Però si t'hi passes moltes vegades, doncs acaba arribant una malaltia, que per cert va costar molt temps que fos reconeguda així, que és l'alcoholèmia. Alcohòlics, vaja, una persona alcohòlica és una persona que ja al cervell doncs ja té un problema d'addicció que és incontrolable i que, per tant, passa a ser una malaltia crònica. A Lleida tenim un grup d'alcohòlics anònims on, escolta, tu pots anar sense, de manera anònima, sense identificar-se, si així ho vols, on pots escoltar persones doncs, que explicaran que t'expliquen la seva història i que et poden ajudar, perquè al final això és un camí doncs, que sí, que com més t'ajudin des de fora millor, però que l'ha de fer un mateix. Avui parlem amb l'Àngel, que és del grup d'alcohòlics anònims de Lleida. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Vosaltres us reuniu, com ja hem dit més d'una vegada, a la plaça de les Missions número 1, i no sé, vosaltres feu allí una reunió mensual, setmanal, cada quan, més o menys?
Bueno, a la setmana fem dos reunions.
Ah, dos reunions.
sí, els dijous, que ho fem de 7 a 9 de la tarda, i els dissabtes, que ho fem de 5 a 7,
val,
també de la tarda.
Val. Dijous i dissabte. Són reunions que estan obertes a tothom, a persones que creguin que puguin tenir un problema, o fins i tot a persones que convisquin o coneixin a d'altres persones que creuen que poden arribar a tenir un problema. Són reunions en les que tu vens, t'asseus, escoltes, i si vols participar, participes, eh?
Sí, bueno, no del tot. Ah. Fem dues classes de reunions. Aquestes que tu dius, que són obertes a tothom, i altres reunions que les fem només pels alcohòlics.
Ah, val.
Però, clar, si tu ves per primera vegada i no ho tens clar, no hi ha ningun problema. Tu entres, escoltes, com tu has dit, si vols parlar, parles, i si no, no. Mm-hmm. I ja decidiràs si això és per tu o no.
Clar. Us dono una plana web que és www.alcohólicos-anónimos.org, alcohólicos-anónimos.org. Això és una... associació a nivell mundial, que a més està d'aniversari, 88 anys, Àngel, ni més ni menys.
Correcte, correcte. Això és el que celebrem aquest dissabte, dia 10 de juny. Celebrarem el 88 aniversari de la Fundació, i aprofitem per fer una reunió d'aquestes que tu dius, oberta a tothom, en la que tu pots sentar-te, escoltar, i no t'has d'identificar, mai t'has d'identificar, però en aquesta menys. Tu arribes allà, escoltes, si creus que et podem ajudar, ja et diràs alguna cosa.
Clar.
Eso.
Aquesta reunió d'aquest dissabte és a les 5 de la tarda a la plaça de les Missions número 1 a Santa Tereseta, a la ciutat de Lleida, dissabte, aquest dissabte 10 de juny a les 5 de la tarda. És relativament especial, com dèiem, pel tema de l'aniversari mundial, 88 anys. Àngel, en aquesta reunió trobarem persones que ens explicaran la seva situació i el seu camí. És important perquè alguna que altra persona que vingui a escoltar o digui, escolta, jo vinc allà a treure el nas a veure què tal, igual se sent identificat amb alguna història.
Sí, això és la idea. La idea que tenim, lo del 88 aniversari és quasi una excusa, que també estem contents de celebrar-ho, però bueno, allà ho farem d'una manera molt senzilla. Dos o tres companys d'Alcohòlics Anònims explicaran com van començar a beure, com va ser la seva vida, què els va portar un dia a demanar ajuda, i com els va ara, que ja fa un temps que no veuen. És un testimoni de gent que ha aconseguit deixar de veure.
Àngel, què és el més dur de tot aquest procés? El acabar acceptant que tens un... O sigui, acceptant de veritat que tens un problema, o després, un cop ho has acceptat, saber que t'has de mantenir?
Jo crec que lo més dur és el principi, acceptar que tens un problema, i a més que és un problema d'alcohol. No sé per què, però sempre hem pensat que això de ser alcohòlic és una cosa tremenda, que ho és, però no ho valorem perquè és una malaltia molt greu. Dona una mica de por perquè hi ha una espècie de morbo, de si és alcohòlic és algo tremendo, i la gent te mirarà malament. No és com si tinguessi diabetes.
No, t'entenc. O sigui, al final trobem alcohòlics o alcohòliques, persones amb molts estudis o persones sense cap mena d'estudi. És una altra d'aquestes malalties que no respecta res, eh?
No, en absolut. En Alcohòlics Anònims, la gent que actualment està al grup i sempre ha estat, procedeix de la societat, de tot tipus, amb estudis, sense estudis, amb treball, sense treball. Jo he conegut els grups, pues és igual, mèdics de qualsevol professió, infermeres, executius d'empreses, és igual, és una malaltia, i les malalties les agafa qualsevol.
Doncs ja ho sabeu, que hi ha grup a Lleida que es reuneixen dijous i dissabte i que aquest dissabte, com deia l'Àngel, amb l'excusa d'aquest aniversari mundial dels 88 anys, fan una reunió oberta dissabte a les 5 de la tarda. Insisteixo, o tu que ens escoltes, creus que pots arribar a tenir un problema? Creus, no ho saps, però a la millor ho creus, pots anar a escoltar tranquil·lament, només escoltar, no et preguntaran res, només entres, t'asseus, escoltes, marxes quan vols, o si tu que ens escoltes convius o coneixes alguna persona que creus que pot tenir algun problema, pots anar-hi també per escoltar i demanar consell, si és que així ho desitges, de com tractar-ho, perquè suposo, Àngel, que l'intentar parlar amb una persona i fer-li veure que aquí hi ha un problema o un problema greu també s'ha de fer amb molt de tacte i de maneres que no facin l'efecte contrari, no? L'efecte rebot.
Clar, no, normalment nosaltres mai li diem a ningú tu tens un problema, això és molt greu, no. Nosaltres li diem, mira, jo he tingut aquest problema, a mi m'ha ocasionat tots aquests problemes, de família, de treball, de vida social. Tu li expliques això i a lo millor ell en algun moment pensarà, carai, igual que jo.
Sí.
Passa el mateix. I sobretot, transmetre-la que hi ha una esperança, que hi ha una solució i que es pot viure sense alcohol i ser una persona feliç i normal dintre de la societat. Es pot fer de tot, menys beure alcohol.
I passar-s'ho bé també, Àngel?
També, ja ho crec. Sí. Nosaltres diem que un alcohòlic està amargat o que no és feliç, està quasi condenat a tornar a beure.
Sí,
no, tenim que ser feliços. Queria recordar una coseta també. Segurament en la reunió també tindrem el punt de vista des del punt de vista mèdic, diguéssim. Perquè vindrà una psicòloga de l'Hospital Santa Maria, la Sílvia Reyes, vindrà i també parlarà una mica de l'alcoholisme i de com veu ella Alcohòlics Anònims, i segurament un psiquiatre també del mateix hospital.
Molt bé. Doncs, Àngel, escolta, que t'agraeixo molt que t'hagis posat en contacte amb nosaltres dissabte a les 5 de la tarda a la plaça de les Missions, a Santa Tereseta. Aquest dissabte a les 5 de la tarda tens una reunió oberta. Àngel, moltíssimes gràcies. Sort.
Gràcies a tu per tot.
En el cine de l'oeste, los conflictos se arreglan con educación, diplomacia y saber estar, pero sobre todo con grandes estrellas. Arma joven.
¿De verdad va a matar a Billy el niño?
Y Wyatt Earp.
Si lo que quieren es pelear con los Earp, ya saben dónde encontrarlo.
Dos del Oeste.
Ahora nos vamos a divertir.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I és el primer dimarts de mes, i això vol dir que anem a fer l'exercici aquest de fer memòria, que és ben maco. I com que també podem triar el que volem recordar, de vegades, doncs anem a triar les coses que ens agraden, les que ens donen satisfacció, els bons records, però la qüestió és anar recordant. I nosaltres, un cop al mes, amb la Mari Carmen Salvador, ho fem, doncs tirant 25 anys enrere, que ja és una xifra respectable perquè se'ns hagin oblidat algunes coses, i ara amb els titulars de premsa i les notícies que dèiem a la ràdio, doncs ens tornen a la realitat aquells records. Mari Carmen, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia a tothom.
Deia jo que, escolta, ja que posem a recordar, ho podem fer de manera selectiva. Les coses dolentes no cal recordar-les si no voleu, però les bones sí.
Bueno, en part, recordarem una miqueteta de tot i començarem avui parlant de una venda il·legal. Se va destapar a primers de juny de l'any 98 una venda il·legal de joies en edificis públics. Vaya. El gerent del gremi de joiers va acusar a la policia municipal del consistori de Barcelona i també es van acusar perquè venien als ambulatoris, anaven als ambulatoris la gent que esperava perquè la visitessin i allí venien joies. Un grup de detectius va gravar en vídeo les operacions irregulars, l'intrusisme centrava les preocupacions d'aquest col·lectiu de joiers, perquè clar, els hi treia molts clients. Oh, anaven i a més amb uns preus una mica clar, més rebaixats que el que,
no
el que es venia a les joieries.
Impostos ni res. De totes maneres, a la sala d'espera de, per anar al metge no, és un lloc estrany per anar a vendre joies.
Pues allí los van pescar.
Ja, ja.
Allí los van pescar perquè, vamos, és que ja era el colmo.
Clar.
Els amics de la Seu Vella eren protagonistes perquè amb motiu de la presentació d'un llibre que recull 25 anys d'història de la Seu Vella. Uh-huh. Van pregar que es descobrís el tresor...
Espera, Maria Carmen. O sigui, fa 25 anys estaven presentant un llibre de recordant els 25 anys.
De la història de la Seu Vella.
Per tant, ara 50.
Sí, exacte.
Perquè nosaltres hem tirat 25 enrere.
L'autor d'aquest llibre que es va presentar, el coautor precisament d'aquest llibre, Visions de la Seu Vella, era Joan Ramon González i va manifestar que realment l'arqueologia entorn de la Seu Vella era l'assignatura pendent. També es parlava del nostre primer monument. L'arqueòleg Joan Ramon González guanyava la presidència dels Amics de la Seu Vella amb un ambiciós programa d'actuació. Un dels seus objectius era crear una fundació per poder recopilar tot el que estava relacionat amb la Seu Vella. Per tant, la Seu Vella en aquells moments s'estava tractant de promocionar-se i inclús de que se pogués arreglar tot l'entorn de la Seu Vella, que estava molt deixat en aquell moment.
Encara estem en aquesta lluita.
Encara s'està lluitant. Perquè el company i amic Joan Ramon González, suposo que ell també en aquest espai aquí al programa també en parla. Doncs seguim. L'altra banda, el govern va declarar la Catedral Nova de Lleida, ara parlem de l'altra catedral, la Catedral Nova de Lleida, la van declarar bé d'interès nacional, considerada com un dels monuments més notables del barroc a Catalunya. El Departament de Cultura volia fer una revisió a l'edifici abans d'invertir diners. La paeria esperava que aquesta mesura aportés els diners suficients al monument, a la nova catedral de Lleida. A partir del dia 6 de juny del 98, les trucades de telèfon, atenció, això va ser molt important, necessitarien marcar obligatòriament el prefixe 973.
Ah, sí, ho vam dir, això.
Per poder arribar al seu destinatari.
Va ser un abans i un després, això.
Va ser al juny precisament, a mig juny, que van dir, bueno, aquí si no marqueu el 973, pues no us contestaran.
Estan acostumats que estàvem al 20 i pico,
sí,
tal, eh?
Pues no, pues 973...
24, 30... Doncs no, ara 973... Jo sí. Recordo que a més dèiem, pues escolta, si ja sabem que truques a Lleida. No, no, que és que tot això es va fer perquè passàvem a estar dins d'una xarxa comú de tot Espanya, amb el qual, per això, havíem de dir en quina província estàvem trucant.
I ara jo vull aprofitar per dir que ara tot ho tenim molt més fàcil, els mitjans de comunicació, perquè, clar, tenim l'internet, tenim uns mòbils, tenim una facilitat per connectar amb les persones, per fer entrevistes, per parlar amb ells, però en aquells moments, fa 25 anys, això no hi era encara. Per la qual cosa només tenies el telèfon fixe.
Home, sobretot, localitzar persones era un problema.
Era un problema i si era una conferència, encara fa 25 anys, era un problema.
Sí, sí.
O sigui que...
Ho dic perquè ara et costa aconseguir el mòbil de la persona que has de trucar, però llavors ja és anar trucant.
Llavors
et donaven un fixe d'una empresa a la que treballava o d'una associació a la que anava, però anava a unes hores i tu t'havies d'anar adaptant fins que...
I que el trobessin, clar, que el passessin al seu despatx...
Déu-n'hi-do.
Bueno,
déu-n'hi-do.
Era una miqueteta molt més complicat. La paeria de Lleida en aquells moments va acusar Ibcena d'un intent d'extorsió. Sebastià Barranco era el regidor de Medi Ambient i va manifestar que els ecologistes els atacaven perquè no els finançaven tot a l'entorn del Dia Mundial del Medi Ambient. I els ecologistes protestaven perquè no tenien finançament. I tenien protestes al carrer i accions contra la delegació de Medi Ambient. O sigui que hi havia també protestes, sí, i manifestacions. un vent huracanat, ara anem a la meteorologia, un vent molt huracanat a Lleida, amb ratxes de 97 km hora, va fer caure un andami al carrer Unió de Lleida sense causar danys personals, sortosament. Un incendi també en un camp de blat, degut al vent, va arribar a prop de les escoles de Magraners. La fruita més primerenca va patir molts danys que posaven en perill l'exportació, perquè es va atacar, tot es va, va caure dels arbres i llavors ja no es podia exportar perquè no tenia la qualitat deguda. També era molt, molt notícia en aquells moments un estudi que vinculava el consum d'èxtasis, això és molt important, amb patologies mentals. Un informe comparava un grup de joves addictes de Lleida amb un altre que no prenia droga. Aquest informe es va presentar a Barcelona en un Congrés Nacional de Psiquiatria Infanto-Juvenil i la majoria no es veuen toxicòmans. Per què? O sigui, jo no sóc toxicòman, deien. Per què? Perquè solament consumeixo el cap de setmana.
Clar.
Però és que la majoria...
És l'error aquest.
Sí, la majoria tenien paranoies, al·lucinacions i d'altres problemes. Els psiquiatres, allà no vols en aquells moments, jo ho recordo perfectament perquè el doctor Pifarrer li vaig fer diverses entrevistes sobre aquest tema i em deia, Mari Carmen, d'aquí 10 o 12 anys
clar,
veurem les conseqüències de l'èxtasi i ho veurem a les clíniques, dins de les clíniques psiquiàtriques.
Clar, és que aquí el problema és que això no és una cosa que t'afecti d'un dia per l'altre o d'un cap de setmana per l'altre, no? És a llarg termini o a mig termini.
Sí, sí.
I ara ho veiem, eh? Perquè ara parlo sense saber-ho, però molta causa dels problemes mentals s'està donant a la Covid, que l'ha tingut, la incidència, però potser hi hem de sumar d'altres històries també aquí. Eh?
Bueno, ara les drogues molt més fortes,
clar,
i molt més perilloses i molt més mortals. Però vull dir, el doctor Pifarrer, els psiquiatres ja... Dic al doctor Pifarrer perquè és el que venia i que jo li feia les entrevistes i a ell m'advertia d'aquí 10-12 anys
clar,
hi haurà aquest problema i més greu. I així ha sigut, vull dir, que amb 20, ara parlant de fa 25 anys ho hem de recordar.
Sí, sí.
I també anem amb una altra notícia que no és gaire agradable. Una motobomba d'ETA va matar el 7è regidor del PP a l'Ajuntament de Renteria, a Guipúzcoa. Manuel Zamarreño. La població va viure una jornada de tensió. El PP estava estudiant deixar desert l'escó de Zamarreño a Renteria. El seu fillastre era el següent d'una llista molt complicada i molt amenaçada per ETA. Arribat a Suna s'havia querellat contra la víctima i un ertzaina de l'escolta va resultar ferit en l'explosió. Per tant, continuava matant ETA.
Sí.
Unànim condemna a Lleida per aquest atemptat, es va convocar pel diumenge 28 de juny del 98 una concentració silenciosa per la pau a la plaça de l'Ajuntament amb el lema Prou, que ja no és la primera vegada que es concentraven amb aquest lema de Prou, fa 25 anys. El robatori d'un recordatori... Això és molt curiós, vinga, les dues últimes són més curiosetes.
A veure, perquè...
El robatori d'un recordatori de bateig que van sostreure d'un vehicle va servir per condemnar a un any i mig de presó els delinqüents habituals, els rebentacotxes, que es deia, de 20 i de 23 anys. La jutgessa de lo penal va dictar condemna sense escoltar els testimonis directes del delicte. El propietari del cotxe afectat no va reclamar danys. O sigui que quan van agafar el botí, van veure lo recordatori, van trobar de seguida la família i l'amo del cotxe.
Clar.
Però bueno, l'amo del cotxe, com que li van tornar i hi havia el recordatori del seu fill, del
mateix, tot bé, doncs ja està.
Pues ja no va reclamar danys. I acabem parlant del carrer Major, que va regalar 5.000 gelats als clients dels seus establiments.
Caram.
Una promoció que es va començar amb l'entrega de tíquets regal entre els vianants. El que passava, li donaven un tíquet regal. La campanya es va iniciar amb les rebaixes i va durar tot l'estiu del 98.
Pues
o sigui, que mira, regalaven un gelat. Feia aquella calor, passaves pel carrer Major, donaven un vale i un gelat.
Escolta, dubto que massa gent digués que no, eh? És una bona manera de passar la calor i d'acabar avui aquest recordatori de fa 25 anys. Ho fem amb la Mari Carmen Salvador. Mira, amb un gelat. Mira,
amb un gelat i ben fresquets.
Ho hagués sabut Mari Carmen i te'n porto un avui. Mari Carmen Salvador, com sempre, un plaer, una abraçada.
Igualment, gràcies.
I nosaltres, que ens n'anem ja directes cap a la una, amb 30 segons ens hi plantem, sóc el Ricard Álvarez, després migdia de COPE Lleida. Avui és dimarts i, per tant, estarà amb nosaltres el Felip Urbano, parlarem de gastronomia. I cap a les dues, o sigui, cap a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, aquí a COPE Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido y es uno de los grandes chascos del gobierno de coalición, una auténtica chapuza jurídica, y es y será un lastre para el PSOE en plena campaña electoral. Hablamos de la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra de Igualdad, por Irene Montero. Fue avalada por el gobierno que preside Pedro Sánchez y reformada a la fuerza por el PSOE, que lidera Pedro Sánchez en contra de su socio Unidas Podemos. No quedaba otra. Ante el escándalo que supone ver más de 1.000 rebajas de condena de agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones. Lo que pasó es que al igualar los delitos de agresión y abuso sexual, las penas también se igualaron a la baja y los abogados comenzaron a pedir revisiones de condena. Los tribunales comenzaron entonces a aplicar un principio del derecho que se llama indubio pro reo, que consiste en que en caso de duda se aplica al condenado la legislación que le es más favorable. Y como había muchas dudas, la legislación más favorable era la ley del solo sí es sí, por eso se rebajaban las condenas hasta que la reforma volvió a endurecer las penas. ¿Y por qué hablamos hoy de esto? Pues porque este martes el Tribunal Supremo va a revisar a la vez 29 recursos sobre rebajas de pena. La intención es la de fijar un criterio único al que los jueces puedan agarrarse. Pero ¿para qué sirve que el Supremo unifique ahora el criterio si ya se ha modificado la ley? Pues lo vamos a explicar mirando el calendario. La ley del solo sí es sí, original, la de Irene Montero, estuvo vigente de abril a septiembre y todavía quedan recursos por resolverse, como los que estudia hoy el Supremo. Son recursos que se presentaron durante esos 8 meses de vigencia. Digamos que son los restos de toda la polémica y sobre los que el alto tribunal quiere establecer un único criterio. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, o que más vale tarde que nunca. Seguramente la doctrina que hoy marca el Supremo servirá para futuros casos, pero esto ya no le vale a las más de 1.000 víctimas de violencia sexual que han visto cómo sus agresores se han beneficiado de una chapuza legal. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, empezamos por una cifra llamativa. Casi 5.000 millones de euros son los que ha captado este martes la subasta de letras del Tesoro a 6 y 12 meses, con un interés superando el 3%, supone el máximo de la última década. Así que no es de extrañar el éxito que tienen este tipo de productos del Estado, porque ahora mismo ese interés no te lo da nadie para tus ahorros. Seguimos a vueltas con los pactos postelectorales a los que están abocadas varias comunidades autónomas tras las elecciones del 28 de mayo. Mientras que en Canarias hoy se podría escenificar el acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria para gobernar, en Cantabria el partido de Miguel Ángel Revilla confirma su intención de permitir un ejecutivo del PP en solitario, con lo que este, el PP, no dependería de Vox. Rusia y Ucrania, mientras tanto, se acusan mutuamente de destruir una presa próxima a la ciudad de Jersón. Los bombardeos han obligado a evacuar varios pueblos que han quedado completamente inundados por el agua de esa presa. Zelensky convocado de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad. Podemos estar en Ucrania ante un problema bastante grave. Precisamente el presidente Zelensky ha recibido en Kiev al enviado del Papa, al cardenal Mateo Zuppi, con el que ha discutido en un encuentro cordial algunos puntos clave para avanzar en un diálogo estable. La misión del cardenal Zuppi, acompañado del nuncio apostólico en Kiev, continúa hoy con otros encuentros, al final de los cuales se comunicarán los resultados de la misión en Ucrania y los pasos que se van a dar en las próximas semanas. Y en esta semana semana de caridad que culmina el domingo con el Corpus Christi, las diócesis españolas presentan las memorias de su trabajo con los más necesitados. En un mensaje para esa jornada, los obispos expresan su preocupación por las personas que no pueden acceder a una vivienda, los que sufren precariedad o exclusión social o viven en situaciones de irregularidad administrativa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Karim Benzema se despide del Real Madrid.
Acaba de hacerlo en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. Se marcha a Arabia Saudí después de 14 años y 25 títulos en una despedida sin preguntas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se le ha impuesto la insignia de oro y brillantes. Ha estado acompañado por algunos de sus compañeros como Nacho, Modric, Courtois o Lucas Vázquez. El presidente del Real Madrid ha destacado que no le pone un pero a esos 14 años y que se ha ganado el derecho a elegir. Por su parte, Benzema ha dado las gracias al presidente de ficharle, incluso ir a su casa con 21 años, ha reconocido que ha aprendido mucho al lado de Ancelotti, pero que era el momento de marcharse.
Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño porque tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad y lo he hecho con toda mi familia, pero siempre Madrid va a estar como mi familia. Y siempre voy a mirar los partidos de Madrid. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, 1, 2, 3, a la Madrid, le voy a decir otra vez, 1, 2, 3, a la Madrid.
Hoy ha anunciado Íñigo Martínez que deja el Athletic de Bilbao y apunta a fichar por el Barcelona. El Barça, que está jugando desde las 12:30 en Japón contra el Vissel Kobe, el equipo de Iniesta, gana por 2-0 con goles de Kessié y de Eric García. Y recuerden la cita esta tarde a las 8 en Roland Garros, partido de cuartos de final, Carlos Alcaraz contra el griego Stefanos Tsitsipas.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 6 minuts i mig per sobre de la 1, dimarts 6 de juny. Hores d'ara ja per sobre dels 25 graus a la ciutat de Lleida. Mira, bon moment per buscar la previsió del que queda de dia i també de cara a demà amb el David Torres des de l'Agència Estatal de Meteorologia. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida continuaran creixent els núvols d'evolució a l'interior amb xàfecs a la meitat nord i seran localment forts i acompanyats de tempesta a punts al Pirineu i no es descarta que puguin destendre's a zones properes. Allà tenim avisos actius per precipitacions de més de 20 litres per metre quadrat en una hora i també amb calamar-se. A la resta, cel variable i núvols alts i temperatures sense gaires canvis. El vent serà fluix del sud, amb augments ocasionals d'intensitat a l'extrem sud, i demà dimecres continuem en cel poc ennuvolat, núvols alts també al matí, i més núvols a la tarda, amb ruixats aïllats al Pirineu. Les temperatures sense gaires canvis, excepte un descens de les màximes a la meitat sud. Arribarem a màximes, doncs, de 27 graus a Balaguer, 26 a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i també a Tàrrega, i 24 a Viella. Tindrem mínimes de 16 a Lleida, 15 a Balaguer, 14 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent variable fluix i del sud durant el matí. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Recordem que la tempesta que va acompanyar Pedra ahir a la tarda entre el Segrià i la Noguera hauria provocat danys de fins al 85% en plantacions de poma i pera del Guaire. Segons Assaja, la Pedra ha malmès també cultius com ara figues i va arribar a altres municipis com Vilanova del Segrià i la Portella. Tècnics del Departament d'Acció Climàtica estan fent avui dimarts una avaluació més acurada del volum de danys, cultius i extensió afectada per aquesta primera tempesta de Pedra. Busquem aquesta darrera hora.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una altra de les notícies que habitualment és cíclica, no et sabria dir cada quan, però és cíclica, al cap de l'any t'ho explico més de 2 i de 3 vegades, és problemes que hi ha a la presó de Lleida. I aquest cap de setmana n'ha hagut un altre. La secció sindical d'UGT, Presons de Lleida, ha denunciat que 4 funcionaris del centre penitenciari de Ponent van ser agredits per un reclús aquest diumenge. Segons detallen i expliquen el sindicat, l'incident va ocórrer quan el pres, que pateix una patologia psiquiàtrica, es va negar a sortir de la cel·la i va agredir els empleats a cops de puny, puntades de peu i mossegades. Mentre era reduït, un funcionari va caure a terra i va donar-se un cop al cap i el cap de servei va rebre un cop a l'espatlla. El sindicat va qualificar aquest fet d'extrema gravetat, remarcant que la direcció del centre coneixia el perfil del reclús i no ha pres cap mesura i que les agressions han augmentat. Per això reclama vetllar d'una vegada per la seguretat dels funcionaris, traslladar els reclusos psiquiàtrics i denunciar d'ofici totes les agressions. És una notícia que, si t'hi fixes, en qui està en presó passa cada dos per tres. Cada dos per tres vull dir de manera cíclica, no que passi cada setmana. A Ivars de Noguera, de fet, entre Ivars de Noguera i el Pantà de Santana segueix aquesta rave amb 400 persones. Van accedir dissabte a la nit i els Mossos d'Esquadra s'han limitat, després d'intentar parar-los el dissabte i 5 resultar ferits, l'únic que estan fent ara és mirar els punts d'accés, no deixar accedir a ningú més i comprovar que els que marxin bé, perquè només faltaria que marxin malament i després tinguin un accident a la carretera i algun innocent resulti perjudicat. Parlo ja de material, ja no diguem de ferits, només ens faltaria això. En política, a Lleida Ciutat, Fèlix Larrosa ha iniciat les converses amb els diferents partits que han obtingut representació a la Paeria. El candidat del PSC a l'alcaldia s'ha reunit ja amb Xavi Palau, del Partit Popular, com a segona força més votada, i ho farà amb totes menys amb Vox. A la resta del territori, els pactes amenacen municipis on en els darrers 12, 15, 20 anys hi han hagut els mateixos partits polítics. En aquest cas, afecta sobretot a Junts i al PSC. Per exemple, a les Borges Blanques, al Almacelles o a Salàs. Ara, això sí, segueixen les converses perquè ja és difícil posar d'acord a dues persones. Doncs ara imagina't, no a dues persones, a dos partits polítics, o a tres o a quatre. Jo ho sento, crec, ja sé que és legal i dins de la democràcia es permet, i escolta, tot són operacions aritmètiques, però a la pràctica, de veritat que, exceptuant que hi ha llocs que sí que funciona, són persones, escolta, normals i corrents, i funciona, t'asseguro que aguantar una legislatura amb tres partits o quatre partits polítics al capdavant d'un ajuntament acaba donant més problemes que beneficis i acaba aturant moltes més accions que una altra cosa. Mira, vaig a posar una mica de música i em dius a veure si et sona.
La tornem a estrenar un altre cop, per mil·lèsima vegada estrenem aquest Empordà. Nascut entre blanes i cada que és molt tocat per la tramuntana.
És Gerard Quintana amb Sopa de Cabra, una de les cançons que ja s'ha fet emblemàtica als concerts aquest Empordà, però ja saps, que tenen molts grans èxits. Doncs mira, Sopa de Cabra, Queen o AC/DC són músiques amb grups de tribut que podràs escoltar al Forever Fest d'Alpicat aquest dissabte 10 de juny a partir de les 4 de la tarda al Parc del Grau. Pots comprar la teva entrada a entrapolis.com. entrapolis.com. Tots els beneficis van a parar a l'Associació contra el Càncer d'Alpicat, perquè ja saps que darrere d'aquest Forever Fest 2023 d'Alpicat hi ha una història humana duríssima. I per tant, si pots aportar el teu granet de sorra, perfecte. A entrapolis.com pots donar suport sense anar-hi o pots comprar la teva entrada donant suport igualment i anant a aquest seguit de concerts. Aquest dissabte, a partir de les 4, el Parc del Grau d'Alpicat, tributs de Queen, de AC/DC, de Sopa de Cabra, a part de grups locals, DJs i una exhibició a les 3 de la tarda dels Lleida Freestylers de motos. Si vols que et convidi, també et puc convidar, però m'has d'enviar un missatge, m'has d'enviar un WhatsApp, ara quasi bé havíem canviat de segle, un WhatsApp al 664 526 180 664 526 180 Res, posant el teu nom i cognoms i et donaré una entrada doble. En tinc 5 avui, que seran pels 5 primers. 664-526-180. El Forever Fest del Picat d'aquest dissabte. Fem una pausa rapidíssima i parlem de gastronomia.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I nosaltres ara el que fem és parlar de gastronomia. Ja saps que és el que ens toca tots els dimarts. Ho fem, doncs, amb el nostre copilot, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Com estàs?
Molt bé, home, doncs ja està. Ja estem al juny, ja perfecte.
Ja estem al juny. Mira, el juny, quan ets, estàs en època d'estudiant, doncs és el mes aquest ja pues, dels exàmens finals, de les notes, però de l'inici de l'estiu. A partir de certa edat, el mes de juny també és la darrera crida, o el darrer moment per intentar l'operació en biquini, eh? El mes de juny.
Bueno, més que biquini, jo penso en vacances.
No, per això t'ho dic.
Vacances.
En fi, escolta, mira, ha anat així, ara no hi he pensat en això, perquè sé que avui marxem de la península, no?
Avui marxem a Tenerife, sí senyor.
Anem a Tenerife, un lloc... o sigui, Tenerife lo conocemos como lugar por excelencia de vacaciones, pero pasan muchas otras cosas en Tenerife. Y pasa que hoy, por ejemplo, vamos a hacer esta conexión con Valero García. Valero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hombre, a ver, evidentemente si hablamos de las Canarias, lo primero que nos viene a la mente, al menos para la mayoría, es vacaciones. Vacaciones sí, y turismo, ¿no? Pero hay muchas cosas más.
Sí, yo pienso que cuando uno habla de Canarias directamente, es decir, lo que piensa es en sol, playa, sí, descanso, diversión y demás, pero decir, en Canarias, y pues como en todos lados, tenemos muchísimas más cosas. Y en este caso tenemos pues, mucha agricultura, quizás lo más conocido de las islas es el plátano, pero aparte del plátano, a lo largo de la historia hemos sido también muy famosos y muy conocidos por la viña y por el vino.
Uh-huh. Te estamos llamando, ¿dónde estás exactamente de las Canarias?
Vamos a ver, estamos en Canarias, la isla de Tenerife, en el norte de Tenerife, en lo que sería el Valle de la Orotava y el municipio de Los Ralejos, un municipio de unos 40.000 habitantes aproximadamente, y estamos muy cerca de lo que es la zona turística, para ubicarnos, del Puerto de la Cruz.
La zona norte de Tenerife es una zona donde el clima es radicalmente de la parte del sur, ¿no? Es con mucha más humedad, más precipitaciones, más verde. Es curioso esto.
Vale, en el caso de la isla de Tenerife es un contraste absoluto, La zona sur de la isla es no desértica, pero casi desértica, con un clima muy seco, muy pocas lluvias, y el norte es todo lo contrario. El norte tenemos la influencia de los vientos alisios durante todo el año, entonces el norte es muy verde, no es que sea muy lluvioso, que no esté lloviendo todos los días, pero tenemos una pluviometría más o menos bastante buena a lo largo del año. Y tenemos unas nubes que aquí les llamamos panza de burro, que son los vientos alisios que van acumulando nubes contra lo que serían las cañadas del Teide y el Teide. Y entonces tenemos un microclima en todo lo que es el norte de Tenerife.
Claro, eso como tú bien indicabas, favorece el tema de la agricultura. En el caso que nos ocupa hoy, el tema de los viñedos.
Ajá, sí, le viene muy bien para el viñedo, porque te permite tener un clima pues un clima atlántico, no tener un clima tan subtropical como lo podemos tener en el sur de la isla o en otras islas como pueden ser Lanzarote o Fuerteventura y Gran Canaria. Uh-huh. Aquí tenemos un clima más atlántico y menos subtropical y eso nos ayuda mucho pues a mantener todo tipo de cultivos y concretamente la viña, le favorece mucho.
Muy bien. Valero García, eres enólogo.
Ajá, a eso nos dedicamos a la viticultura y nos dedicamos a los vinos.
Ajá, pero tú de pequeño ya querías ir por ahí o cómo surgió?
Vamos a ver, yo de pequeño, mi abuelo... compró esta finca, mi abuelo emigró a Cuba en su momento y mis bisabuelos ya eran viticultores. Cuando mi abuelo vuelve de Cuba, pues compra la finca, pues las fincas que yo estoy llevando, y lo primero que hace es sembrar viña. Estamos hablando que son unos viñedos que están sembrados en torno a los años 40 más o menos, ¿vale? Es decir, que ya estamos hablando que tienen unos añitos esta, uh-huh, esta piña.
Muy bien.
Y yo desde pequeño, y pues yo lo que recuerdo de pequeño era, oye, pues jugar entre las viñas. Yo estaba en casa de mis abuelos y jugar entre las viñas. Y cuando llegaban los trabajos, las distintas zafras del trabajo, pues a mí el trabajo que me tocaba era pues ir a llevarle pues el bocadillo, el desayuno, el almuerzo a los trabajadores que estaban en la viña. Entonces, o sea que desde pequeñito siempre he estado ahí metido y no... Y disfrutando de este mundo.
Claro, es que tú lo has visto desde pequeño. Supongo que después ya uno va entrando. Claro, de pequeño solo ves lo que ves cuando uno es pequeño. Después, cuando vas creciendo, vas entendiendo el resto del... Bueno, de lo que es ya más profesional, la faena. Pero claro, es que a ti ya no te venía de extraño. Ya lo has ido viviendo conforme ibas creciendo.
Ajá, certeza que yo elaboro mi primer vino, si podemos llamar que eso fue elaborar vino, yo lo elaboro con 12 años aproximadamente.
Caray.
Entonces, cuando se hacía la vendimia, y pues sí, lo que era, se hacían los lagares en el lagar y pues se dejaba, se estaba trabajando durante todo el día en el lagar. Entonces lo que sobraba, me acuerdo cogerlo en un cubo y dar unos 10 litros más o menos, lo que iba goteando de cuando se terminó el trabajo, y ponerlos unas garrafitas de 2 litros y medio, y yo me fermenté mi primer vino con eso, no recuerdo exactamente, pero 12 años, una cosa así, podría tener. Es decir, que ya desde pequeño me venía el ramalazo del vino.
Muy bien.
Lo que sí que no recuerdo si eso fue bebible, que lo dudo.
Bueno,
¿eh?
Bueno, oye, el primero ya dicen que cuesta, ¿eh?
Sí.
O sea, ya es normal ir haciendo los inventos, pero bueno, ya se veía ahí una intuición y unas ganas, ¿eh? Valero, ¿cómo se llama vuestra bodega?
Vamos a ver, yo colaboro hoy por hoy, colaboro con distintas bodegas. Colaboro con la bodega 300 Líos, que es con la que tengo más implicación. Uh-huh. Y después también colaboro con la bodega de Jesús Páez Lorenzo. Es una denominación de origen muy chiquitita. Es decir, en Canarias tienen muchas denominaciones de origen para hacer unos espacios tan pequeños. Piensa que esta denominación de origen, toda la denominación de origen tiene 300 hectáreas. Es decir, que estamos hablando de muy poco viñedo. Uh-huh. Entonces yo ahora mismo estoy colaborando eso con estas dos bodegas y elaborando vino en estas dos bodegas.
Me has dicho 300 Líos y Padre Lorenzo.
No, Jesús Páez Lorenzo.
Ah, Jesús Páez Lorenzo. Muy bien. Sí. Felipe Urbano, ¿cómo conoces a Valero García?
Pues hace ya unos días pasó por la tienda un amigo que tenemos en común, que se llama Ignacio, que es el distribuidor aquí en Cataluña, para presentarme unos vinos de otro compañero, que es Rodríguez de Vera, que hace unos vinos espectaculares también. Entonces me habló de un vino de Tenerife, que yo había escuchado pero que no había probado todavía, que por cierto ya tengo yo en casa, entonces ya publicaré alguna foto y también te etiquetaré, Ricard. Y claro, piensa que vinos de aquella zona es muy difícil encontrar aquí en la península, entonces me parecía espectacular poder hablar con Valerio y que nos explicara un poquito las variedades que hay. Yo tengo Incierto en casa, que es el nombre del vino. Ya ves que los vinos, los nombres también son bastante peculiares, pero creo que es un espectáculo de vinos lo que hacen allí. Y ojalá se pudieran traer más con más facilidad, ¿no?, aquí a la península, que es lo que no entiendo todavía porque no llegan, pero bueno.
Claro. Valero, eso que apunta Felipe, lo notáis, ¿no? O sea, ¿dónde está la dificultad a la hora de traer vinos desde Tenerife hacia la península? ¿En la producción, que ya casi toda se queda para consumo local, o es que hay la problemática del transporte?
Vamos a ver, tenemos ambas problemas, y pero primero de todo, es decir, en mi caso concreto estamos hablando de producciones muy limitadas, ¿cierto? Claro. La viticultura que yo hago y el tipo de vino que yo elaboro, que ahora les contaré, es decir, en el caso del incierto salen 500 botellas.
Ajá.
Es decir, 500 botellas, repartirlas para que llegue un poco a todos lados es muy complicado. En sí. Este caso con Ignasi de Vino Placer, y pues hemos conseguido introducir lo que es el vino en Cataluña. Uh-huh. Y pues están los dos vinos, tanto el incierto como el informal, están los dos en Cataluña. Pero estamos hablando, es decir, que pueden llegar 100 botellas, 120 botellas a Cataluña, es decir, es muy, muy, muy poquito. A eso le suma que, es decir, la insularidad es un problema, pero es un problema para Canarias, para Baleares y para toda isla, tanto para las importaciones como para las exportaciones. Es decir, el sobrecoste que tiene mandar un vino a la península, claro. Y el tiempo que te lleva, que muchas, claro, veces uno quiere mandar un vino y a veces te pegas hasta un mes para poder poner un vino en la península. Entonces, es decir, y pues conlleva sus problemas, pero al final un poco pues te adaptas, porque no te queda otro remedio, y te acostumbras. Entonces te acostumbras a esta forma de trabajar, que tú dices, oye, pues sabes que sacar los vinos fuera pues cuesta muchísimo, aunque yo no puedo negar y no puedo agradecer de otra manera, es decir, el éxito que están teniendo los vinos fuera, es decir, porque ahora mismo podríamos multiplicar la producción por 10, que lo tendríamos vendido, porque hay una demanda. Es decir, lo que al ser un vino de parcela, es da lo que da, y el año que sale, sale, y el año que no sale, claro, pues no sale.
De todas maneras, se me está ocurriendo, Valero, que claro, el tener menos número también tiene una exclusividad, ¿no? También da esa exclusividad de decir, oye, esto es exclusivo pues de alguna tienda, de algún distribuidor concreto, ¿eh?
Ajá, eso es lo que... quizás un poco lo que la gente busca hoy en día, es decir, yo creo que todos, pero no en todos los aspectos, pero en el mundo del vino, yo creo que se multiplica, buscamos eso, los vinos diferentes, los vinos distintos, los vinos que hay muy poca cantidad, de zonas muy raras, muy desconocidas, además sin menospreciar las grandes zonas y las grandes bodegas, pero yo creo que cada día eso buscamos zonas pequeñas, bodegas pequeñas y partidas muy pequeñitas de vinos que sean pues diferentes a lo habitual que nos encontramos en el mercado.
Felipe Urbano, pregunta que le haces a Valero sobre vinos, a ver.
No, me gustaría saber si en aquella zona de allí, que estoy investigando un poquito, pero no tengo muy claro, ¿se elabora algún tipo de espumoso?
Sí, vamos a ver, aquí se elabora algo, pero es ridículo, irrisorio, si le estamos hablando que alguna bodega ha elaborado algún espumoso con la variedad Listán Blanco y con la variedad Malvasía, pero muy testimonial, y no es lo habitual, ni hay tradición.
Pero no se elaboran por eso, porque no hay tradición, o porque la Malvasía creo que a lo mejor sí que podía ser más, o sea, se puede elaborar. Listán no tengo tan claro, entonces, ¿qué es? ¿Porque no hay tradición de elaborar espumosos, o porque nadie se atreve en el sentido de decir, bueno, va, voy a intentar sacar un doble fermentación en botella y a ver cómo funciona esto?
No hay tradición ni de elaborarla ni de consumo. Sí, vale. Hay que reconocer que aquí en Canarias, decir, sí se consumen los espumosos, sí consumimos cava, sí consumimos chamán, pero decir, el consumo es mínimo, no nos podemos comparar con Cataluña, ni muchísimo menos. Aquí el consumo de los espumosos es testimonial. Es decir, quien lo ha hecho un poco pues por experimentar, por sacar cosas nuevas y demás. Han salido cosas interesantes, porque yo he probado cosas interesantes, pero no es una práctica habitual.
Uh-huh.
Bueno, y luego que Ricard también lo sabe, Ricard, ¿cuándo marchen capa Tenerife?
Sí, claro, ya nos estamos invitando, Valero, ya, para venir, ¿eh?
Yo por mí encantado, de cuando quieran, aquí en la viña hay un montón de trabajo que hacer, es decir, que viene para acá y a trabajar en la viña, que es lo que se viene aquí, es lo que toca ahora.
Felipe, esto no nos lo habían dicho nunca, ¿eh?
No, de momento no, la primera vez también.
Bueno, también sería un placer, ¿eh? Porque la verdad es que da mucho bagaje probar de lo que hablas, ¿eh? Muchas veces, y experiencia, la verdad es que no sería mala idea tampoco, ¿eh? Ahora no sé yo si saldría alguna cosa buena, ¿eh? No sé yo, ¿eh?
Todo empezar.
Eso tienes toda la razón ya. También. Estamos hablando con Valero García, es enólogo, está ahora mismo en Tenerife, en la denominación de origen Valle de la Orotava, en el municipio de Los Realejos, y bueno, evidentemente, pues por problemas de extensión, pues estamos hablando, como decía antes, que hay varias denominaciones de origen, pero con extensiones relativamente pequeñas, y que muchos de los vinos que se hacen en la zona de Tenerife, pues se quedan para consumo local, pues por muchas cosas, ¿no? Primero porque las tierras no son largas, y después que el transporte pues también encarece un producto que después pues bueno se tiene que reflejar en el precio, y la competitividad supongo que también se ve afectada. Valero, oye, que ha sido un placer conocerte, ¿eh?
Un placer poder hablar este ratito con ustedes y dar a conocer un poco pues nuestros vinos por esa tierra.
Muy bien. Un abrazo grande, que vaya todo muy bien.
Igualmente, un abrazo para ustedes.
Gracias.
Felipe Urbano, mira, no veíamos tan mal a las Canarias, ¿eh? Aquí al programa de gastronomía.
No. Mira, es la primera vegada que vas a escapar a esta vez, sí.
Bueno, pues escolta, tú segueix buscant. Hi ha un programa a TV3 que per saber on van a fer el programa, és d'aquests que van a diferents pobles, agafa un mapa i tira un dart, no? I allí un pare, doncs, bueno, pues a tu, a la bola del món, ja se'ns comença a fer petita, per buscar llocs on no hem fet connexió.
Mira, hem viatjat bastant, eh?
Per això t'ho dic. Molt bé, Felip. Escolta, com sempre, un plaer. Cuida't.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegura Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegura Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Y no te deportes, claro, el naranjo?
Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, eso sí, y aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, segur que aquesta és una de les que podràs escoltar aquest dissabte al Forever Fest del Picat, perquè ja saps que hi haurà grups tribut de Queen, de AC/DC i de Sopa de Cabra. És un festival de música que tindrà lloc al Parc del Graó del Picat a partir de les 4 de la tarda aquest dissabte, que ja saps que va en benefici de l'Associació contra el Càncer del Picat, perquè darrere de l'organització d'aquest festival doncs hi ha una, bueno, una història humana i crua. Si vols donar suport però no anar-hi, doncs te'n vas a entrapolis.com i des d'allí doncs busques Forever Fest o busques el Picat i et sortirà. Hi ha un lloc on tu pots donar suport i ja està. O si vas al concert, als concerts, vaja, que és a partir de les 4 de la tarda, doncs donaràs suport i alhora gaudiràs d'aquests tributs de Queen, AC/DC, de Sopa de Cabra. Va, directes cap a les 2 de la tarda, és dimarts 6 de juny del 2023, sincronitzant els rellotges, dic perquè està entrant el David Melé, que avui l'havia contactat per a veure si es podia acostar a la tertúlia, i just ara, mira, fent temps, just entrava el David Melé. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com estàs?
Sobrevivint.
Sobrevivint, perfecte. Bueno, d'això n'estàveu parlant ara abans d'entrar a la tertúlia, que estem en uns dies d'impàs, Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Escolta, la meva enhorabona, que no ens havíem vist el dimarts passat. Segona força més votada a la ciutat de Lleida.
Així és.
Sé que ets una persona optimista, però jo no sé, a veure si ens ho pots dir de veritat, si amb el teu resultat més optimista contemplaves aquest escenari.
Ara no porto aquí el paper, però jo vaig fer un sondeig perquè...
No, tu, el que pensaves.
Sí, te deixen dir-te per arribar. Jo vaig fer una estadística de les quatre capitals de província. A les quatre, més o menys, vaig encertar, excepte Girona, que em vaig equivocar de bastant. I a Lleida, nosaltres teníem el pronòstic 4-5.
Molt bé. Però com a segona força, això...
Jo el diumenge, quan vaig anar a dinar a casa, vaig dir que quedaríem empatats a 5 amb Esquerra, Junts i Populars, perquè ho notava al carrer, l'eufòria, però això es nota quan vas als col·legis, quan la gent te demana fotos, t'ensenyen la papeleta, gent independentista que t'ensenya, mira que voto, quan hi ha aquesta marea, veus que quedes amb un molt bon resultat. Ara, sí que és veritat que vaig dir que jo pensava que no quedaríem segons.
Molt bé.
Sí, no, que és cert, que sí que és cert.
No t'ho dic per retreure, que és molt difícil encertar.
Els 4 o 5 sí, però el segon no. El que passa que sí que és veritat que nosaltres vam agafar tres taules la nit electoral de recompte, que una era una de Maristes, on van quedar primera força en aquella taula, la meva de Balàfia, on sempre quedem cinquena força, van quedar segons, i una del CK de Sant Pere, on quedaven segons. Per tant, amb aquestes tres primeres taules, nosaltres ja sabíem que milloraríem molt els resultats dels sondejos i que hi havia opcions de segona força.
Elena Ferre, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a totes.
I Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Bé, i Lleida, me deu un favor, sempre ho dic, perquè ens hem carregat políticament a Puello i Postius. Ens deu un favor. Políticament parlant, ens deu.
David. Bueno,
a tots els que hem guanyat,
Bueno, d'aquí 4 anys ja ho veurem, ja ho veurem, d'aquí 4 anys ja ho valorarem, si el cap de l'oposició en aquest cas i el nou govern, efectivament, la ciutadania ha lluitat amb el que direu o no el direu.
Deixa'ns passar 4 anys, encara no hem començat.
Això, d'aquí 4 anys.
Bueno, jo és el que dèiem l'altre dia, no? Me sembla que la Elena també hi era, no? Al final nosaltres fem oposició cada 4 anys, no? O sigui, nosaltres vam fer una oposició fa 4 anys, vam suspendre, durant 4 anys ens han preparat amb aquesta oposició i el dia següent d'aprovar-la comences a preparar-te per fer l'oposició d'aquí 4 anys, no?
És que jo crec que el mandat del 27 ja ha començat, quasi com ha dit que diu.
Sí, 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 llavors, bueno...
Ja ha començat.
Llavors se tracta... Perdó,
com
això.
El mandat del 27, les eleccions?
Sí, les eleccions, pel mandat, cap al 27, de certa manera ja ha començat.
Sí, per això comences a estudiar i comences a fer coses per preparant aquesta nova oposició amb la que tots els que estarem ara doncs, al consistori, cadascú anirà a lluitar pel seu lloc i per els que estem a dalt per conservar-lo i els que no hi són per mirar d'agafar-lo, no? Uh-huh. I al final una mica això és la vida política i ja està.
David Melé, que no havíem pogut parlar tampoc des de les eleccions... Suposo que el vostre cas és el contrari de Xavi Palau i el Partit Popular. No us esperàveu aquests resultats de cap manera. I no sé, t'ho pregunto personalment perquè escolta, tenim certa confiança, perquè ja fa anys que ens acompanyes aquí a les tertúlies. Com vas viure la nit del diumenge i com es va gestar la renúncia de Toni Postius?
Bueno, sense cap mena de dubte, els resultats no... Sempre... Jo soc molt conscient de que te planifiques una sèrie d'escenaris, d'acord? I sense cap mena de dubte, jo parlo personalment i parlo per mi, no m'imaginava que aquest fos el resultat. Al final pots fer l'anàlisi i sempre ho han parlat en totes les tertúlies, les enquestes i tal, i si guanyes o perds i tal. La realitat és que nosaltres havíem treballat i creiem que havíem treballat perquè la ciutadania en recolzés d'una altra manera, i aquest és el resultat que ens van donar aquell diumenge. Vull dir, a partir d'aquí, el que únic que et planteges és començar a treballar i com encaixes aquest resultat i com el nou equip que queda... hem de començar a treballar tant com deia la Carme, no? Sense cap mena de dubte, jo no comparteixo la frase del senyor Palau de que ens ha encarregat el senyor
políticament, Puig.
Políticament. Sí, però jo realment personalment...
O altra seria delictiva.
No, però personalment...
políticament.
Personalment per mi ha sigut un plaer compartir govern tant amb l'equip del senyor Miquel Puello com amb l'equip del Toni Postius. A més, amb el Toni Postius portem molts anys treballant conjuntament, i una de les funcions que tinc o que crec que en encaix que hem de trobar és continuar part del projecte i del llegat del Toni Postius, que durant els propers mesos i anys també el veurem. Vull dir, al final jo crec que hi ha moltes coses per endavant que aniran sortint, i també una opinió molt particular, que ens queden com aquell dia, tot i que estem amb aquest traspàs, val? Queden 9 dies com a regidor i com a president de l'Institut Municipal d'Ocupació, i el que estic fent també és gaudir de la feina i dels meus companys i dels projectes que estem tirant endavant, sense fer cap moviment ni alterar la voluntat del proper regidor, però sí que una de les funcions que teníem i que jo vaig entomar personalment és endreçar una miqueta les coses i que la persona que em substituís, en aquest cas com a president de l'IMO, trobés les coses endreçades. I jo crec que l'Institut Municipal d'Ocupació, que jo crec que en els darrers anys ha anat agafant molt protagonisme, perquè realment tant internament com a l'Ajuntament com a nivell de ciutadania s'ha vist la feina que s'ha fet, i jo personalment estic molt orgullós de la feina que he fet. En queden 9 dies, estem resolent diferents assumptes que no poden esperar, perquè al final com a regidors hi ha decisions, hi ha programes i projectes de l'Institut Municipal d'Ocupació que la línia que s'han fet els darrers anys tant depèn de decisions, i en això estem, i aprofito aquest mitjà i tothom l'altaveu que tinga em fico a disposició del proper regidor d'Ocupació o de l'àmbit que sigui, o president de l'Institut, per poder parlar amb ell i poder interactuar i explicar una mica quina ha sigut la meva experiència, una mica coneixent la casa, per això també vull que quedi palès aquí, vull dir, el resultat ens fica a l'oposició, i a partir de ja, a partir del dissabte, el proper dissabte començarem a treballar, perquè el nostre objectiu és l'alcaldia de Lleida, i també donar les gràcies a tots els tècnics i a tota la gent que ens ha ajudat en aquests mesos i anys.
Xavi, havies demanat paraula?
No, suposo que tindrem temps d'analitzar els resultats des del punt de vista de que aquests dies estem llegint molts articles i molta gent diu moltes coses, i moltes vegades alguns volen amagar la realitat, no? Però sí que és cert que també serà objecte d'estudi més endavant, sobretot els sondejos, perquè realment a la ciutat de Lleida des de fa molts anys les enquestadores no en donen una.
Bueno, també et diré que jo, parlant amb un politòleg que el vam tenir aquí l'endemà de les eleccions, i em va advertir que les enquestes, perquè estiguin ben fetes, han de tenir una base àmplia, una mostra, perdó, àmplia, i això costa molts diners. I, malauradament, doncs, no s'hi destinen, i, per tant, les que hi ha són mostres de 250, 300 trucades, i a Llei de Ciutat amb això no n'hi ha prou per fer-se una idea.
I després hi ha dos elements més, que n'hi ha molts més, que ara que venim d'unes eleccions, és molt recent i ho tenim tots al cap, d'aquí potser un any no ho valorem igual, i és que vam estar d'apoderats, ho vam veure, que molta gent ve amb el vot de casa. No sé si a la resta de ciutats passa igual, però aquí a Lleida concretament la majoria de les persones venien amb el vot, amb el sobre dins de la butxaca. Ja. Per tant, això també és un element a tenir en compte. I
ara,
després...
ara que dius això, algú d'aquí ha votat per correu a les nacionals ja?
No, nosaltres serem dels que, bueno...
Ens tocarà,
podríem fer-ho, no? Però jo segurament estaré en una taula d'apoderada, com ho he fet amb aquestes eleccions, i
per tant... No teníeu cap viatge programat per aquelles dates, eh?
Bueno, nosaltres... Jo de veritat que estava esperant a veure quin era al final el resultat, perquè, bueno, està clar que a partir del dia... El dia 17 és la constitució del ple, i per tant, el dia 17, quan acabi el ple, doncs formarem part del govern, i per tant hem de començar a treballar a totes, eh? I és que, a més, és que tenim molta feina. De veritat que estem fent un calendari que no ens deixarà respirar, i per tant per nosaltres aquest estiu serà un estiu de treball, no?
Fèlix Larrosa ha començat la ronda de trobades amb la resta de partits. Es va reunir, si no tinc mal entès, Xavi Palau amb tu, com a segona força més votada. Suposo que no podrà transcendir res del que heu parlat, però és a dir, on estan les posicions?
Pues les posicions és una mica en la línia del que diu la Carmen, que crec que el nou govern té que treballar com abans. En aquest sentit és important treballar molt i parlar poc, que crec que és important tirar endavant projectes de ciutat on crec que hi haurà sintonia, i des d'aquest punt de vista qui ha guanyat les eleccions és a qui li correspon governar, i per tant en aquest sentit crec que quan abans el Fèlix tiri endavant el seu govern, el coneguem tots, i per tant pugui tirar endavant el nou Cartipàs, que és l'organització municipal, i no tenir que esperar el mes de juliol, és el que jo li vaig emplaçar a fer-ho quan abans millor. Crec que va anirar en aquesta línia, pel que veig, i en aquest sentit doncs la sintonia en la conversa va ser correcta, ens van tornar a emplaçar a tornar a parlar, però crec que, insisteixo, serem més de fets que de paraules.
Val.
Per tant...
No, jo crec que la ciutadania amb això ja està molt d'acord. Carme Valls.
No, jo el que volia dir és el que hem repetit durant aquests dies, no? Nosaltres tenim moltes ganes de fer consens, de que no hi hagi, de que sigui un govern tranquil, de cordialitat, de treballar, del que el que s'ha fet i que es pugui aprofitar, doncs continuar endavant, de no entrar i és allò, no? De passar pàgina, no? Passem pàgina. És que comencem, i comencem amb moltes ganes, i no anem a retraure a ningú, ni... perquè és que això no ens aporta res. Si el David va fer algo a l'Imo que no ens agrada, pues bueno, pues nosaltres no ho farem, ja està.
Us costarà de trobar una cosa.
Segurament perquè tens tècnics perquè
no,
molt bons.
Correcte, perquè no ha sigut el regidor el que pren les decisions.
Jo crec, Carmen, que hi haurà una regidoria que sí que hi haurà molt que parlar, que és urbanisme.
Sí, sí, està clar.
Perquè hi ha molts projectes sobre la taula, sí, sí. Sobre projectes, però no hi ha tots els posats, com el que diu, i per tant aquí crec que hi haurà un debat important.
El tema de regidoria s'hauran de reduir a 9, entenc.
Bueno, sí,
les regidories
Nosaltres irem a govern
s'estan perfilant. Carme Valls, jo he llegit que tu et tocarà
el que m'agrada, que m'agrada molt.
Promoció econòmica i d'altres coses, perquè sí. Abans les regidories tenien un nom fàcil i curt, ara a les regidories se'ls hi posa noms llargs i al final no saps ben bé què és. Però, per entendre'ns, bàsicament promoció econòmica i d'altres històries.
Mercats, turisme, bueno, tot el tema aquest, sí. Bueno, és un tema que m'agrada, que m'apassiona, que crec que conec i que, a més, durant aquests 4 anys els que hem compartit plens, doncs saben que m'hi han carregat molt, no? I per tant, i a més, han quedat molts projectes damunt de la taula, que en tenim moltes ganes de fer. Tenim tot el tema del comerç de proximitat, tenim tot el tema del mercat de Fleming, tenim tot el tema de la promoció de la ciutat, que és el que hem fet. Nos hem carregat Global Lleida, ens hem carregat la Fira del Vi, bueno, i tot això, i per tant, és que tenim tantes coses que serà un plaer treballar allí, perquè tot està per fer, no? I tot és possible, no? Que diu la cançó.
L'Helena Ferrer, no sé si fa cara de... Mira, encara m'hi tornaria a enganxar amb això de la política local,
absolut,
o ja us ho fareu?
No, en absolut, en absolut. No, molt agraïda per tot aquest temps en la política municipal. Crec que realment la política que interpel·la la ciutadania i que dona les solucions de primer grau, si et soc sincera, no m'agradaria formar part d'aquest consistori, perquè ideològicament crec que estem més lluny que mai del que a mi em pot representar o del que a mi em pot interpel·lar, no? A la participació. No ho dic només, doncs... El Xavi Palau l'he dit moltes vegades i tinc molta gent, i ho dic obertament, dels comuns, inclús entorn meu familiars, que diu si Xavi Palau no fos del Partit Popular, jo el votaria, no? I és veritat, el Xavi Palau és una persona que està treballant durant 4 anys als barris, se li ha de reconèixer aquesta tasca, i per tant, escolta, doncs crec que és una persona que està molt bé que segueixi en política, però crec que fa bé, doncs, en aquest cas, a les persones que l'han votat, perquè segurament representarà molt bé els seus interessos, però ideològicament doncs estem a les antípodes, no? Com segurament doncs amb la Maria Borrell en l'anterior setmana que comentàvem, que sigui una força, doncs en aquest cas doncs a mi i a les persones doncs que en aquest cas doncs als comuns estem a la ciutat de Lleida, doncs no estiguem contentes, sinó que creiem en aquest cas doncs que les esquerres hem de fer una autocrítica, les esquerres més, no tan centrals en aquest cas com el PSC, sinó les esquerres que estem una miqueta més a l'esquerra, hem de fer un plantejament, no? Aquests 4 anys han de servir doncs per veure en què hem fallat, què és el que hem fet malament, per què els nostres votants no han anat a votar, per què a la ciutat de Lleida només ha votat el 51% de la gent, crec que això també ens ho hem de plantejar, no? I jo sí que me n'alegro molt per la Carme, perquè és veritat, ho parlàvem també a la tertúlia de la setmana passada, només hi ha hagut tres regidores que s'hagin mirat tots i cadascun dels decrets que hi havia a cada ple, i una d'elles doncs és la Carme, per tant crec que farà molt bona feina a la ciutat, crec que hi haurà projectes molt xulos. També m'alegro que hi hagi una dona a promoció econòmica, m'alegraria molt que hi hagués una dona a urbanisme, perquè en campanya també se n'ha parlat molt poc, no?, de feminisme, i quan també es parla de les regidories a mi em preocupa veure qui agafarà feminisme, perquè crec que és important, bueno, que hi hagi certa sensibilitat amb aquest tema, sobretot tenint en compte que hi haurà un relat institucionalitzat contra el feminisme.
Els dimecres, en aquesta hora, tenim la tertúlia amb veu de dona, i entre d'altres tenim el grup de dones Lleida, que ja han expressat obertament el desencís que han tingut, clar, aquests darrers 4 anys, tenint en compte, clar, que potser van començar amb molta il·lusió perquè es van creure el que els hi van dir.
Bueno, el decàleg que van fer signar i que es va signar i que no s'ha complert.
Les han desnonat sense local.
Les han canviat de local, clar, amb un més petit, sense, clar, explicació ni res.
Jo t'haig de dir, amb el tema aquest que deia ella, sobretot el tema d'urbanisme i el feminisme, que nosaltres vam fer un seminari per parlar única i exclusivament de l'espai públic i el feminisme, l'espai públic amb perspectiva de gènere, perquè és cert que les ciutats han de ser diferents i vamos, no fa massa amb aquest això que va preparar a Lleida, on se parlava del tema de les dones divergents i, bueno, sí, una de les, aquesta dona que va sortir, la Eva Díaz, una de les coses que va dir, el primer dia que vaig sortir al carrer amb ulls de dona vaig veure una ciutat diferent, i per tant això ho hem d'assumir tots. Jo recordo que el Javi Palau, de les primeres vegades que el vaig conèixer, que ell va dir que la seva tesis l'havies fet, si no recordo malament, Javi. No, i per tant, entenc que...
A tutora, la seva tieta.
Entenc que amb aquest aspecte, tot i que estigui amb les antípodes, com diu l'Helena, doncs a lo millor té més sensibilitat que algú altre. A lo millor és capaç, a lo millor, eh?
Bueno, sí, si li doneu feminismes al Javi Palau, no li donarem feminismes. Però vaja,
no li donarem feminismes al Javi Palau, segur que no. De fet,
les ciutats són feministes o no? Les ciutats poden ser feministes o no? Parlo de la ciutat, els carrers, de la,
sí,
part dura.
No, o sigui, sí, tu, per exemple, un carrer recte té menys perills que un carrer que té moltes curves, per exemple.
Bueno, però la detecció de punts fosques a la ciutat, la percepció d'inseguretat...
Sí, o no podem oblidar que les dones, ens agradi o no, continuen sent les encarregades de les cures, i per tant la ciutat ha de ser accessible, no?
Els autobusos, el transport públic.
Bueno, doncs aquesta baixada que es fa, que baixa del castell, no recordo com es diu, aquesta costa, doncs hi ha un espai perquè la gent pugui baixar, no hi hagi escales. Clar que les ciutats tenen una visió
diferent. El que passa, Carmen, sí, i Helena, és que el que està molt bé és pintar els paros de vianants en la bandera...
No estem parlant de la mateixa.
No, però vull dir que és el manteniment després de les coses. Moltes, l'Ajuntament, durant aquests 4 anys, ha tirat endavant molts projectes, segurament amb molta ambició, que és el que deia abans el grup de dones, i després hi ha hagut una decepció perquè no hi ha hagut una continuïtat ni un manteniment amb res d'aquests projectes.
Perquè fer polítiques feministes valentes costa molt.
Però estic començant a pensar, i estic fent una intervenció sense ser polític perquè no han constituït el nou Ajuntament, que jo no sé fins a quin punt, per articles que estic llegint, que si les forces polítiques d'esquerres que heu sortit del govern de la Paeria o que teníeu la clau del govern de la Paeria, heu entès els resultats, eh?
Mira, Xavi, la nostra assemblea va fer una valoració política i entre moltes altres coses, una de les conclusions de les que vam arribar és que a tant Esquerra com a nosaltres ens ha passat factura estar amb un govern amb Junts, en aquest cas. Perquè no hem estat... No, perquè no hem estat prou ambiciosos, no hem estat prou valentes per tirar endavant polítiques transformadores.
Però sou conscients.
I al final la gent... Sí, sí, deixa'm acabar. I al final la gent, quan va, en aquest cas, doncs, a un supermercat, normalment preferim la marca original, no volem la marca blanca.
Però,
i sí, per votar la marca blanca voto la
original, o m'he quedat a casa que tot i haver baixat la participació 8-9 punts o 10 a Lleida, que ja és la mateixa que va haver-hi l'any 2011, per tant Lleida ha tingut històrica una participació molt baixa, tot
però
i haver...
10 punts inferiors fa 4 anys. Exacte. Que van ser els nostres millors resultats.
Exacte, però ja el 2015 vau entrar amb una participació del 55 també. Tenint en compte tots aquests elements, també heu de saber que hi ha hagut gent que us va votar a vosaltres, que sí, no únicament s'han quedat a casa, sinó que han anat a votar altres forces polítiques.
Hem perdut 100 vots a Pardinyes, per exemple.
Però qui us va fer fora del govern va ser Esquerra, no Junts.
Bueno, en aquest cas, clar, la competència en aquest cas per tallar-nos el cap, per dir-ho així, és de l'alcalde en aquest cas, Miquel Pueyo. Sí, sí. Bueno, És a dir, és que ara també hauria de fer una reflexió.
No, dic d'això,
és que jo,
vosaltres creieu
jo
que...
Jo crec que amb l'Helena fins a l'últim moment...
No, sí, el David ha fet molt bona feina, això també ho puc dir.
Però que amb
la... Dels regidors de Junts, amb la Marta Gispert, que ha treballat més, això ho dic.
Però al final també, Helena, al final som els Junts, hem sigut els responsables de lo peor de lo peor. I
sí, no, des del punt de vista del combustible.
No, sense cap mena de dubte, des del primer dia així ho he vist, no? Però amb això de les polítiques, al final, jo i amb això comparteixo amb la Carme, al final, hi ha una part que podem estar molt, molt, molt distants i d'ideologies molt distants, però quan estem parlant de feminisme avui en dia entenc que la sensibilitat i la realitat, que jo si hi havia un projecte, i jo parlo pel meu àmbit, i ja us diré una cosa, tant a l'Helena com a la Carme, que al final sempre diem el mateix, no? Jo ja venia ensenyadet de casa, però amb l'Helena i la Carme he vist quan significaven aquestes realitats, han sigut molt... Molt beligerants, i crec que s'ha de continuar fent, i de fet avui m'he trobat amb una imatge, amb una fotografia, i al final ja sé que és una cosa menor, però també és important aquesta imatge, vull dir, al final també que sapigueu que aquesta sensibilitat ja la teníem i la tenim, i que si hi havia qualsevol projecte que hagués pogut ajudar, jo crec que allò que diem, si és bo, ens hi trobarem tots, i una mica com deia el Javi, al final, i com deia la Carme, o quin tipus d'oposició pot
ja,
fer.
Ja, però això que estàs dient, jo crec que tota la ciutadania que ens escolteu ho compra.
No, sí, Ricard, perquè... però això no. El David ho diu específicament perquè jo a cada ple feia una secció, si se pot dir així. Com tens tu els teus programes...
I a les comissions també, perquè sabies que l'escoltàvem.
En els que jo apuntava el fet que hi havia moltes fotos que publicava, en aquest cas, doncs, la paeria, en les que només hi havia homes. I només hi havia homes. I això, que segurament és el que tu dius,
bueno,
tenim el discurs
aquí, no?
Interioritzat, però sincerament ens l'hem de creure i l'hem d'aplicar. No, només ens valem el discurs.
La darrera que vaig comentar, i ja estàvem en precampanya, va ser la inauguració dels nous parquímetres.
Sí.
Va ser horrible aquella fotografia, us ho dic així. Jo la vaig criticar obertament perquè primer el protagonista era el parquímetre, que ja m'explicaràs, però vale, el parquímetre. Però després hi havia Toni Postius, Miquel Puello,
Castro, no?
El Castro, un altre tècnic i un altre tècnic. Hi havia sis homes i ara no recordo si hi havia o una dona o no n'hi havia cap.
Una parquimetrera.
No, tampoc. Aviam, es pot fer de moltes maneres, però vaig pensar, aviam, és que ni un assessor se n'ha donat.
Però també
no,
és veritat
també
és veritat que aquest mandat hi ha un element ja d'entrada diferent, que crec que hi ha 16 regidores.
Sí, no, però de totes maneres és cert, Javi, que s'ha de fer mostres.
Sí, el que passa és que...
Però és que per mi és responsabilitat del govern, en aquest cas. I a mi, que la senyora Glòria Rico se fiqui una de les fotos amb tots els meus respectes, m'és igual. Jo vull que el govern de la paeria, que fa, en aquest cas, la comunicació institucional de la paeria, quan fa un acte, quan fa una inauguració, tinguin en compte que com a mínim hi hagi o la senyora Carme Valls, o la senyora Begoña Iglesias, o la senyora Cristina Morón, a part del Fèlix.
Sí, però
això és el que jo demano.
Estaràs d'acord, Helena, que aquest govern ho tindrà més fàcil, que hi hagi més dones a les fotografies, perquè si de 27 regidors 16 són dones...
Bueno, és que el plantejament que hem de fer també és quines dones durant aquest... És a dir, quins regidors o regidores han plegat durant aquest mandat? Començo. La senyora Regina Cairol, la senyora Marisa...
Ja n'han plegat,
la senyora Ana Campos.
Ja n'han plegat dos. Aquest segon mandat encara no ha començat. Aquest mandat nou ja n'han plegat dos encara no han
començat.
Dos homes.
Fixa't tu. És a dir, clar, és que...
Sí, però és a dir, els contextos jo entenc que són diferents. En el cas, en aquest cas, doncs, per exemple, la senyora Regina Cairol tenia inclús responsabilitats de govern.
Però jo crec que
l'Ena,
que jo insisteixo, i continuo...
Era tinent alcalde.
Que ella està parlant de dues persones que han plegat i...
Jo crec que la clau, a vegades, és saber gestionar els resultats, eh? Perquè tu deies abans, no t'agrada, és molt legítim que hi hagi, segons tu, una paeria més de dretes i que el Partit Popular sigui la segona força. Clar, doncs també imagineu-vos, jo fa 4 anys,
clar,
quan entrem en una paeria nova, amb Esquerra, per primera vegada a la història de la democràcia, governant la ciutat, amb un govern amb Junts, clar, i a la vegada sí, la CUP. Sí. I que dels 27 regidors eren dos del PP i a mig mandat Ciutadans salta pels aires.
Sí, i tot i això és tot el millor resultat.
No, i la clau està en la gestió a vegades de les
coses.
Bueno,
jo crec que també, Javi, oblides que va ser un molt agressiu. Van ser molt agressius, que jo crec que és una de les coses que nosaltres hem d'aprendre, que no podem entrar a matxacar.
Abans d'arribar a les dues, com estem ara a l'Ajuntament de Lleida? És a dir, la setmana vinent feu un ple d'acomiadament?
El dia 14 hi ha el ple de comiat de totes les regidores i regidors. Aquest mateix 14 també hi ha al sorteig del ple de les meses, així que molta sort als afortunats i afortunades que es portin un ventall. I el dia 17 és la constitució de la nova corporació.
Val, i després s'haurà d'aprovar el cartipàs.
En quina hora és la nova constitució? El dia 17 a les 12, potser?
Això, com que no m'afecte, no t'ho puc dir. El del 14 sí que és a les 12. El del 14 sí que és a les 12.
O sigui, el dimarts vinent encara vindreu tal qual, i el dimarts vinent sí que ja serà, per exemple, la darrera tertúlia de la Elena Ferre, per exemple. I a la següent, el dia 20, ja amb el nou ajuntament constituït.
Exacte.
Bueno. Aquest és el timing, i a partir d'allí a treballar.
Amb el nou ajuntament, però sense el cartipàs aprovat.
Ah, val.
És a dir, hi haurà un ajuntament, tothom assumirà el càrrec, però representa que el govern encara no funcione pròpiament com a tal, ni l'oposició com a tal, perquè es té que organitzar municipalment.
Però una de les coses que deia el Javi, que té raó, és que intentarem que sigui el més ràpid possible. Jo crec que també per part de tothom està a la labor de que sigui el més... Perquè al final ficar traves a qui forma govern no té sentit, i el cartipàs l'únic que fa d'alguna manera és ordenar. Perquè, no sé, algú me deia ahir, des del moment que s'aprova el ROM, doncs hi ha moltes coses que ja venen donades. Per tant, el cartipàs ordena què farà aquí i què farà com. No?
Molt bé. Està. Bueno, jo, com sempre, us agraeixo a nivell personal, més que de partit, a nivell personal, que estigueu aquí els dimarts, i bueno, particularment aquest dimarts, doncs el David Melé, l'Helena Ferre, la Carme Valls i el Xavi Palau, i espero tornar-vos a veure dimarts vinent, i a partir de llavors doncs, ja anirem a posar-li forma a tot plegat. Gràcies als quatre.
I aportaré uns bombonets.
Ah, mira.
Bien, vamos. Per què no us dic que... Però tallarem cinta o no? Tallarem cinta o no?
Encara no. Les obres de la ràdio les tenim avançades, però encara ens falten. Encara ens falten. És molt lent, això.
Una abraçada.
Salut.
Molt bé, adéu.
Doncs apa, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i demà hi tornem a les 12:20. Demà ja la meitat de la setmana, demà dimecres. No et descobreixo res si et dic que el temps passa volant, i per tant s'ha d'aprofitar tots els minuts. Vaja. Ara et quedes informat i informada amb la Pilar García Muñiz, i demà a les 12:20 des de COPE Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts. Salut. Adéu.